Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Bon dia, què tal, com esteu? Avui és el dia 31 de gener, avui és el dia del tancament del mercat de fitxatges. Per tant, el rellotge corre, no és que haguem avançat ja el repàs al que ha passat fora de Sabadell, que de seguida vindrà, però a risc de fer-nos repetitius amb aquest inici de programa, el tic-tac-tic-tac de fons va sonant i repassarem amb ell ràpid els últims moviments que ja s'han donat. Hortolà, com sabeu, va arribar ahir i avui fa res, fa uns minuts, Cristian Herrera, atacant de Santa Coloma de Farners, que els tres últims anys i mig els ha passat a Intercity, a terres alacantines. Aquesta mateixa temporada, de fet, s'ha enfrontat al conjunt arlequinat a la nova Creu Alta. L'hora orientativa del tancament de mercat de fitxatges, com sabeu, és a les 6 de la tarda, sobretot pel tancament de les oficines de la Federació Catalana de Futbol. Si calgués, això sí, es podria encara tramitar alguna llicència d'urgència fins la mitjanit, que és autènticament el termini, arribat al cas. Caurà algun fitxatge més? En les pròximes hores ho sabrem.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Compte enrere, de moment, amb el Toni González a les vies de so i amb tot això.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Evidentment que també és 31 de gener per la resta i, per tant, també hi ha molts moviments més enllà de la primera federació. Per exemple, l'Espanyol ha anunciat ja l'arribada de Denis Suárez, cedit per part del Celta de Vigo. A més, l'equip perico cedeix Pol Lozano al Granada i espera incorporar Grajera en les pròximes hores, en les últimes hores, de fet, d'aquesta finestra hivernal. Héctor Bellerín, segons apunten diferents mitjans, sortirà traspassat del Barça a l'Sporting de Portugal. La justícia, per cert, ha donat la raó al Barcelona contra la Liga i, per tant, Gavi podrà ser inscrit com a jugador del primer equip. A València, mentrestant, no canvien les coses, sigui tancament de mercat o no. Destitució del seu entrenador, en aquest cas de Gennaro Gattuso, torna a agafar el càrrec de manera interina i per vuitena vegada, Boro. Ahir, el partit que tancava la jornada, Villarreal 0, Rayo Vallecano 1, i en clau internacional, sorpresa a la Premier, Joao Cancelo ha deixat el Manchester City i s'ha incorporat ja al Bayern de Munic. I aquí, a l'Hotel Suís.
Què es comenta a la recepció?
Amb el Sergi Garcés repassarem els moviments que ja ha fet el Sabadell i els que hem d'esperar en les pròximes hores, les darreres d'aquest mercat de fitxatges. També escoltarem una entrevista amb Pau Víctor, l'atacant del Centre d'Esports. Coneixerem més detalls d'Hortolà des de Bèlgica i amb un exarlequinat com és Teo Quintero. I també de Cristian Herrera des de terres alacantines i, a més de tot això, futbol juvenil, segona catalana, futbol sala o waterpolo.
L'actualitat de la primera ref.
Ja us dic jo que això és el dia de la marmota. Sigui la secció que sigui, hem de parlar d'aquest últim dia del mercat de fitxatges. Per exemple, la primera ref, l'exarlequinat Gavarre ha rescindit amb el Calahorra, els de La Rioja han fitxat a Davo Fernández del Langreo, un altre exarlequinat ahir complia anys, Xiquero Zerinjauregui, deixa la Morevieta camí de Badalona. El lateral Aaron Romero marxa del Castellón, incorpora per aquesta posició Israel Suero. Carlos Julio, nou lateral del Balears, Ángel Sánchez de l'Eldense a la S de Logroñés, Emmanuel Atipou a la U de Logroñés, a l'altre equip de la capital de La Rioja, el porter Fabricio fitxa pel Numancia, recordem que havia sortit Ismagil camí d'Eivissa, i per últim reforça l'atac del Murcia, Alfon González.
De quin partit no estarem pendents?
Del Lokomotiv Leipzig contra el Chemnitzer a les 7 del vespre, Regional Liga Alemanya.
I a les xarxes socials.
I en Tarrafeta, lesionat al primer partit del Mundial d'handbol, però al cap i a la fi, bronze, publicava ahir a les seves xarxes. Tercers del món o com quan treus un nou en el treball de grup sense haver fet res. Per tant, res com prendre-s'ho amb ironia. Per cert, també atents a les reaccions amb emojis de dos exarlequinats, de Jacobo i d'Enric Franquesa, al fitxatge d'Hortolà pel Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
La cosa va d'exarlequinats. Florian Taulemés, Joel Álvarez i també l'excapi Àngel Martínez.
l'enquesta.
I acabem preguntant-vos quants fitxatges creieu que farà el Sabadell en aquest últim dia de mercat. L'enquesta és des de primera hora del matí, un 27%. Ja us heu quedat fora perquè heu dit que cap ni un. Ha arribat ja Cristian Herrera fa tot just 20 minuts. Hi ha un 21% que ara mateix estaríeu guanyant, que dieu que un fitxatge i prou, tot i que l'opció majoritària és dues incorporacions, el 38% dels que heu votat. Teniu 26 minuts encara per fer-ho al Twitter de Ràdio Sabadell, @RadioSabadell, un 38%, per tant gairebé 4 de cada 10 creieu que encara queda un mes per arribar.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, que això és un compte enrere i encara ens queda, per cert, més tec. Aquesta tarda, després de seguida, més detalls també aquí a Ràdio Sabadell. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Aquí no val badallar en aquest últim dia, en aquest 31 de gener, perquè el Sabadell ha incorporat ja una tercera peça. Ahir parlàvem d'una arribada imminent, la d'Adri Hurtolà, que es va confirmar res a l'estona, a l'horeta mal contada. Avui ha estat just abans del directe, ara fa 20 minuts, 25, quan s'ha confirmat l'arribada de Cristian Herrera, un reforç, en aquest cas, per les posicions capdavanteres de la pissarra de Miquillador.
Sí, avui mateix, de fet, uns minuts abans, que el Sabadell fes oficial aquest fitxatge que ja havíem apuntat a xarxes socials aquí a Ràdio Sabadell, s'ha fet oficial també la seva rescissió de contracte amb Intercity d'Alacant, el club on ha estat jugant el futbolista català aquestes darreres temporades, i el club amb el qual aquesta mateixa temporada, després de l'ascens, doncs han assolit dos gols, és el seu bagatge ofensiu en el que portem d'any. Ha decidit, podríem dir-ho així, tornar a casa, en certa manera. Recordem que tenia propostes damunt la taula de l'Alcoyano, que havia apostat fortament per fer-se amb els seus serveis en el que restava temporada. Segons el company l'Àngel García, també Numancia, Ude Logroñés haurien entrat en aquesta disputa per ell, però finalment el de Santa Coloma de Farners ha acabat decantant-se per aquesta oferta del Centre d'Esports Sabadell, i per tant, a l'espera d'acabar de saber aquests detalls de si fitxa només pel que resta d'any, Adri, si, com intuïm, pot venir per aquesta temporada i una temporada més, com a mínim, insisteixo que això encara sense confirmar, el que està clar és que ve a reforçar, doncs, la línia d'atac, un jugador de banda que també pot actuar com a referència, com a nou, ha arribat al cas, doncs ve a reforçar aquesta línia ofensiva del conjunt de Miquillador.
Deies tu els dos gols aquesta temporada. L'any passat, de segona ref, en va fer 8, amb Intercity també. Aquesta temporada havia jugat 18 partits, més 3 de Copa, incloent-hi el del Barça, el Rico Pérez, i també el del Centre d'Esports, la Nova Creu Alta, va jugar aproximadament, no arriba a 80 minuts. Abans, per cert, 28 anys té, per tant, aquest sí, amb experiència, en farà 29 al de març, i abans d'anar a Terres Alacantines, doncs havia estat al Villarreal C, a la Pobla de Mafumet, al Gavà, al Nàters de Suïssa, al Zira Castellón, Ibiza i Almeria B, i després cap a Alacant. Com nosaltres marxem també cap a Alacant per saludar a una referència del periodisme d'aquella zona, com és el Pedro Vera. Què tal, Pedro, com estàs?
Hola, què tal? Muy buenas. Muchas gracias por el cumplido.
Només faltaria, després de tants anys seguint, sobretot a l'Hèrcules, però també ara a Intercity, un equip que és de recent creació, que és molt jove, però que potser és dels jugadors, Cristian, dels que més temps han passat a la història d'Intercity, segurament, no?
Pues mira, és un gran jugador. És ahora mismo...
Doncs mira, sembla que tenim una mica de problemes amb la cobertura. Intentem recuperar una mica aquesta cobertura del Pedro Vera, que s'ha tallat una mica, i recuperem el company que ens estava parlant d'un gran jugador, i ens hem quedat aquí.
Jo, amb això, ja està, és un bon jugador.
Tenim el titular.
Tot el que pugui venir a partir d'aquí, no sé si serà igual de bo, jo ho deixaria així, ja com a resum de qui és, en aquest cas,
vinga,
el Cristian.
Anem una altra vegada cap a Alacant, que t'havíem perdut, Pedro. Dèiem, hem escoltat, és un gran jugador, i què més?
Bueno, pues decirte que yo creo que Sabadell ha fichado a un buen futbolista, como bien te decía. Creo que, bueno, va a aportar gol. Tiene gol Cristian Herrera, y sobre todo, bueno, pues su salida ha llamado mucho la atención, porque es un hombre que, como bien decía, lleva mucho tiempo. Es historia también de este Intercity, que hay que decir que tiene solamente 5 años de historia. que en esos 5 años ha ascendido en 4 ocasiones, por lo tanto estamos hablando de una historia importante, pero ya digo, ha llamado poderosamente la atención porque el técnico Gustavo Sivero no quería que se marchara el bueno de Cristian Herrera. Es un futbolista que puede marcar goles, que puede jugar de media punta, yo creo que es donde mejor partido le ha sacado Gustavo Sivero en los últimos ascensos. Puede jugar también en banda, banda derecha, banda izquierda, se acopla, tiene velocidad, tiene un buen uno contra uno, gana sus duelos, por lo tanto es un buen fichaje. Pero ya digo, ha llamado poderosamente la atención que su salida de aquí de Intercity, así que enhorabuena por el director deportivo, quien sea del Sabadell, porque se lleva, para mí, un gran refuerzo en este mercado invernal.
Doncs en aquest cas seria per Jaume Milà, que és qui està fent aquestes funcions actualment. Dius, Pedro, que si haguessis de jugar a ser entrenador, la posició ideal potser més per dins que per fora, tot i que pots jugar a qualsevol dels llocs de les mitges puntes, no?
Sí, puedo jugar en las 3 posiciones de ataque. Yo creo, sinceramente, para mí es más un media punta. Puedo jugar ese incluso de falso 9, por lo tanto, bueno, como ya te decía, es un tío que tiene jugador que muy comprometido con lo que hace, comprometido con los partidos, con esa puntita de velocidad en ciertos momentos, pero sobre todo para jugar por el centro del campo, para asociarse con sus compañeros. Bueno, tiene buenas maneras, con un pase, yo creo que bastante preciso para ese futbolista. Así que, por lo tanto, bueno, pues a ver, creo que va a llegar con la cabeza limpia de lo que le ha ocurrido aquí. Creo que estos días no lo ha pasado bien Cristian, por lo tanto, aires nuevos, la nueva Cruz Alta, yo creo que le puede dar un oxígeno a un futbolista que, bueno, pues yo creo que ha demostrado su valía y que, por cierto, el año pasado, cuando el Intercity no quería hablar de fichajes y de renovaciones a sus jugadores, fue el único jugador que fue renovado por el club. Así que, bueno, pues es una buena pieza, sin duda alguna.
Sí, que pràcticament estaríem parlant d'un estandard en els últims anys allà a Intercity. De fet, ja no només a Alacant o a Sant Joan, sinó a tota la província d'Alacant, s'havia especulat també amb l'interès de l'Alcoyano, no?, en aquest mercat d'hivern.
Fíjate tu, ayer ya hablaba con Ismael Mayor, mi compañero de la cadena SER en Alcoy, y ya le avanzaba que habían negociaciones con el Alcoyano, ¿no? Y era, definitiva, su primer destino, por lo menos la primera oferta que él veía con buenos ojos para salir. Hay que decir que del Intercity él no quería marcharse. Le han invitado a salir. Eso hay que dejarlo bastante claro. Pero no solo el rumor de que Alcoyano o Sabadell tenía interés en su fichaje, sino también Numancia preguntó por él. Cuando ya, más o menos en el fútbol ya se rumoreaba la salida de Cristian Herrera. O sea que ha tenido opciones también para marcharse aquí en la provincia de Alicante. Yo creo que Soria también era una buena plaza para él, pero al final ha sido Sabadell el que creo que ha hecho el mayor esfuerzo por ficharle.
I la última, Pedro, aquí aquesta temporada tenim una plantilla especialment jove, inexperta, en el seu cas està a punt de complir al març 29 anys i amb un currículum ben dilatat ha sortit a l'estranger, fins i tot a Suïssa, ha estat a fora de casa perquè ell és de Santa Coloma de Farners i ha estat a, no sé, a Castelló, a Eivissa, a Almeria, o sigui que al final també aporta aquest saber estar en un vestidor, aquest punt de jugador ja madur, no?
Sí, yo creo que va a ayudar mucho en el vestuario. Su madurez, su saber estar, como dices tú, bueno, pues esa experiencia que ha cogido con los años. Es cierto que cuando llega aquí a Intercity, pues andaba un poco dubitativo. Llegó a una categoría menor, ha subido, bueno, con ese Intercity. Esa calidad de jugador franquicia, jugador comprometido, va a ayudar. Yo creo que esté donde esté en cualquier vestuario, y sobre todo lo que dices tú, esa experiencia que ha cogido, esas salidas, esos equipos donde al final ha estado. Y bueno, hay que decir que este año era un jugador importante dentro del vestuario del Intercity.
Doncs aquest és Cristian Herrera i la radiografia que ens fa des de la Can el Pedro Vera. Per cert, l'Hércules, a segona federació, arrenca o no arrenca?
Sí, sí. Allí en Barcelona el Barça se subió a la Sabineta. Aquí tenemos Loloneta con Lolo Escobar. Un entrenador que ha caído de pie en el Hércules Club de Fútbol. Su mensaje llega al futbolista, no lo hacía con Ángel Rodríguez al principio de la temporada, de hecho duró tan solo 13 jornadas, ya ha arrancado. Un Lolo Escobar que sabe sacarle, bueno, pues ese exprimir al futbolista al máximo, como bien decía, su mensaje llega, ha conseguido 14 puntos de 18 cuando llegó el Lolo Escobar al Hércules, pues estaba en descenso a la tercera ref, algo impensable, con tan solo 13 puntos, y bueno, pues ha conseguido en tan solo 6 partidos conseguir 14 puntos de 18, así que ya ha arrancado este Hércules, que se encuentra solo pues 2 puntos del playoff. Cuidado, acaba de fichar en la jornada de hoy, lo ha hecho oficial a Diego Jiménez, un jugador que también fue importante el año pasado. Ha fichado a Diego Gómez de Unionistas, que ha sido titular en Unionistas a lo largo de esta primera parte del campeonato, pero que al final ha cambiado de aires, le han convencido aquí. Hemos fichado a Luque del Eldense también, un jugador con una proyección tremenda, y a un lateral del Deportivo de La Coruña como Retu, que viene de las bases de la fábrica del Real Madrid, que bueno, pues viene también a reforzar. Así que bueno, ya ha empezado a resurgir, como siempre hace este Hércules, y a ver si hay suerte, si la pelotita entra con este técnico, con Lolo Escobar, y bueno, pues en breve nos encontramos otra vez con Sabadell.
Doncs tant de bo que sí, per cert, el límit ara mateix del playoff al marcar el Terrassa, o sigui que a 2 puntets de l'equip veí que es troba aquest Hércules. Pedro, que estàs entretingut allà entre l'Intercity i l'Hércules. Una abraçada, gràcies.
Un abrazo, gràcies a vosotros.
Gairebé 5 minuts per sobre de dues, Sergi, bones paraules des d'Alacant, de qui ha estat una de les referències d'Intercity. M'ha cridat l'atenció això, l'han convidat a sortir al club, tot i que l'entrenador el volia.
Sí, a més és un jugador, en aquest cas, no et diré que és una mica el pal de paller, però sí que és veritat que per les temporades que porta Intercity, per tot el que ha viscut aquest club tan particular com és el conjunt alacantí en aquestes darreres temporades, doncs ha sorprès sobretot per la celeritat, i potser en això que ens explicava el Pedro, no? En aquesta dualitat d'opinions, per un costat Siviero volent-se quedar el futbolista i per l'altre, doncs el Consell d'Administració dient tot el contrari, pot explicar una miqueta que la sortida hagi estat tan accelerada. I fins i tot aquest fet, no?, de que diferents clubs, estic d'acord amb el Pedro perquè nosaltres teníem en aquest sentit la mateixa informació, que l'Alcoyano és el que més havia apretat, si em permet el barbarisme, per tenir-lo amb ells, i finalment doncs ha estat el fet de tornar a casa, i segurament dirà, igual que Ricard Pujol ara fa uns dies, el projecte del Sabadell són els que l'han acabat convencent de vestir d'Arlequinat, com a mínim, insistim, fins a final de temporada.
Doncs és el nom propi de moment d'aquest 31 de gener. Ara et pregunto, Sergi, si n'hem d'esperar més o no. Cristian Herrera, mitja punta, atacant del Sabadell des de fa res, mitja horeta. Ja en el seu dia amb Ricard Pujol vam escoltar Xavi Calm, Eloi Gila i també Agus Medina repassant el lateral esquerre de Castellví de Rosanes, fins i tot en Rubén del Campo, abans que tanqués la porta al San Fernando per no deixar-lo marxar, van fer la radiografia amb Nico del Monte. Hem parlat ara mateix del que suposava per Alacant i sobretot per l'Intercity la figura del Cristian. Et sembla que anem cap a Bèlgica o no, ara?
Som-hi.
Perquè ahir Adri Hurtulà es va incorporar al centre d'esport Sabadell i hi ha una circumstància curiosa, que és que és un camí que han fet a la inversa dues persones, dos companys. A l'estiu, Teo Quintero va marxar, el central barceloní d'origen veneçolà, del centre d'esports camí del Deinze a Bèlgica, i ara creua el camí Hurtulà, que ve des del Deinze cap aquí, cap a la nova Creu Alta. És nou porter del centre d'esports Sabadell, ha passat mitja temporada a l'equip belga, va començar jugant i molt, després va passar fins i tot a no entrar a les convocatòries en el tram final de la seva curta etapa allà al Deinze, segurament per això ha acabat sortint en aquesta finestra hivernal, i li han demanat consell al Teo Quintero, camins creuats i el defensa parlant d'aquesta manera del nou porter del Sabadell, d'Adri Hurtulà.
Amb l'Adri hem estat aquí, això, des que ha començat aquesta temporada, 5 mesos, i la veritat és que amb ell molt bé, jo he tingut bona relació amb ell, una gran persona, i a sobre ens hem juntat 2 o 3 espanyols aquí, així que molt bé. I després, com a porter, va començar jugant i amb molta confiança, però sí que és veritat que aquí vam començar, els resultats no van acompanyar, va haver-hi un canvi d'entrenador, i l'entrenador que va venir pues, tenia idees diferents, i ara els últims partits ha acabat sense jugar. Però de totes maneres, a mi em sembla un porter molt bo, o sigui, d'un nivell molt alt, sobretot amb la pilota als peus, filtra passes que no veu ningú, fa jugar l'equip, dona seguretat en aquest sentit, i després sota pals és un porter també molt complet, que para molt. Llavors jo crec que el Sabadell realment s'emporta un porter de molta qualitat.
Doncs bona referència, sobretot em quedo amb una premissa que aquí en els últims anys del Sabadell ha tingut molt de pes, és això de tenir bon joc de peus, tot i que deia ara el Teo Quintero, aturar també, o sigui, sota pals és... A més, si et pares a pensar, Teo Quintero és central i Hortolà és porter, i en el tram inicial de Lliga han jugat 5-6 partits de manera seguida tots dos, que al final és com una... hi ha com un vincle, ja no només perquè siguin dos espanyols que estan a Bèlgica, sinó perquè a sobre és porter central.
Sí, a mi l'únic dubte, i ho feia palès ahir en el tribunal preferent amb el Pau Vituri, a la tertúlia dels dilluns, és saber com arribar de forma, sobretot perquè mirant els números és evident que va començar jugant, que després ha desaparegut del que són el minutatge dins del terreny de joc, i això, vulguis o no, a tots els futbolistes els afecta. Però recorda la conversa que vam mantenir amb Sergi Puig ara fa uns dies, que comentava precisament ell, el que més ha costat són aquesta pèrdua de distàncies, de seguretat, de sensacions, i clar, aquí és el dubte que més em genera, ho dic a curt termini, a un termini immediat, perquè a vegades un futbolista només que vingui d'estar entrenant amb els companys no nota tant aquesta inactivitat com potser ho pot notar el porter del fet de tenir mancada confiança amb aquests altres aspectes. Però bé, això fins que no el veiem en acció al porter, doncs no acabarem de treure l'aigua en clar, que es diu.
I la pregunta del milió. L'enquesta segueix oberta, 6 minutets per tancar-la, camí dels 200 vots, i l'opció majoritària amb un 39%, fins i tot ha pujat una mica en els últims minuts, és dos fitxatges del Sabadell en aquest últim dia de mercat. Això implicaria Cristian Herrera i un altre. Si el Sergi Garcés hagués de votar ara mateix...
Per això dic.
Si el Sergi Garcés a dos quarts de dues hagués de votar, primer canviaria el seu vot o no?
Sí.
Que era cap. No, és broma.
Al revés, he anat a l'altre extrem.
Has anat a tres?
Sí, he anat a tres.
I ara recollida de cable, que diu bronca,
de cable,
no?
Recollida de cable, i diria que...
Un o dos?
Cent. Fins i tot, mira que diré, agosarat, diré dos. Però agosarat, perquè no acabo de tenir massa clar que el Sabadell tanqui alguna cosa més en què queden? 4 hores i escaig? 4 hores
sí.
I mitja, aproximadament?
Hi hauria més marge,
amb els matisos, que ja sabem. Un reforç més, crec que hauria... Primer, crec que hauria de caure, i segon, que crec que pot caure, però sent molt, molt, molt atrevit ara ja.
Recordem el que comentàvem a l'inici, l'hora de tancament orientativa són les 6, per allò del tancament d'oficines, telemàticament se'n podrien tramitar de llicència. I, per tant, com a recurs d'urgència, si calgués, allò del fax, que tanta conya... Que va ser amb De Gea, no?
Sí,
crec,
al
Real
sí,
Madrid,
sí.
Que no va entrar. Doncs, si és abans de les 12 de la mitjanit, encara es podria tramitar com a urgència.
Que la gent estigui tranquil·la, que el responsable de la Federació Catalana s'endú el fax a casa, per si algú ha d'enviar alguna cosa, que sàpiga que el número se l'endú a casa, també.
De què depèn, això? O en quin punt es troben la resta de coses?
Mira,
per exemple, un nom propi, que ha sortit ara mateix. Josete Malagón. Aquell central amb el qual hi havien converses avançades, al Talavera, no arriba al punt de Rubén del Campo, però pràcticament no sent davanter. Em refereixo al tema de voler un jugador i que el seu actual equip tanqués la porta. En aquell cas era el Talavera, que no el va deixar marxar. Unes setmanes després ha rescindit, nou jugador del Badajoz.
Sí, al final acabarà vestint de blanc i negre amb el conjunt extremeny. Jo crec que això de no els deixen sortir tenen també molt a veure amb els diners que posis damunt la taula perquè surtin o no surtin. Fins aquí ho deixo, i és evident que la situació del Sabadell és més de fer-se interessar pel futbolista que no pas per les condicions econòmiques que pugui aportar el conjunt arlequinat a qualsevol operació. De què depèn? Doncs ara mateix depèn, Adri, del que ofereixi el mercat, dels moviments que es puguin produir d'última hora, de les presses que puguin entrar d'última hora. De fet, sembla, per exemple, cantat que una operació que el Sabadell també ha tingut molt calenta, com és la de Villahermosa, el jugador de l'Espanyol B, acabarà sent rival, en aquest cas, a un dels equips de la part alta de la classificació, com és el conjunt del Club Deportivo Castellón. Tot apunta que finalment acabarà sortint en aquest mercat d'hivern, però no serà cap a Sabadell, sinó cap a Castelló. I sobretot altres operacions en les quals el Sabadell ha estat molt actiu fins a pràcticament les últimes hores i que s'han anat caient també pel camí. Això és el que sembla, però clar, sempre diem el mateix, les últimes hores del mercat són excitadíssimes i poden passar coses molt i molt estranyes. D'aquí que digui que veig difícil la meva aposta de tres fitxatges, que veig valenta la de, o com a mínim fins i tot una altra vida, de que en puguin venir dos, però això no resta ni un punt de les necessitats que, insisteixo, per mi, personalment, continuar tenint aquesta plantilla i que es focalitzen i molt a la rereguarda, a la part de l'is de la defensa, sobretot.
És que vam començar el mercat amb les prioritats, amb aquesta premissa d'un central i un pivot, i el Sabadell ha incorporat a tot arreu menys aquestes dues posicions, perquè recordem que ha fitxat un porter, ha fitxat un lateral esquerre, ara un atacant, però per dins res.
Sí, ni la posició de mig centre ni la posició de central, que torno a dir, si ara ja m'hagués de jugar no tant per desig, sinó per realment per creure que és la necessitat, crec que tots els últims esforços d'aquestes hores s'haurien de focalitzar en aquesta posició de reforç a l'eix de la defensa, però insistim, crec que ara està ja tot més pendent de què pugui aportar al mercat o que pugui oferir al mercat que no pas del que realment el Sabadell tingui molt calent o molt avançat.
Tenim cita a Twitch avui, per cert?
Sí. Bé, estarem com a mínim atents a aquest tram final del mercat, cap a entre 2:15, 3:15 de 6 de la tarda, que la gent estigui atenta al canal Twitch de Ràdio Sabadell, que farem directe amb aquest tancament de mercat, com a mínim oficialment a les 6 de la tarda, i si tot va bé fins i tot amb protagonistes per posar en valor, o per valorar, millor dit, com han anat aquests últims dies, com ha anat aquest mercat, com han anat aquestes últimes hores.
Doncs unes setmanes mogudes al centre d'esports, com sabeu, primer amb les baixes que van anar força ràpid, les operacions de sortida, les d'entrada han anat amb comptagotes però van caient, Herrera avui mateix la tercera, i després estan també els del tercer grup, els que s'hi queden. Però amb un asterisc, amb un matís, que és el tema de la porteria, l'overbooking, que hi ha ara mateix en aquesta porteria arlequinada. Tenim alguna novetat en aquest sentit o no?
Oficialment no. Res que no haguem explicat a les últimes hores. El que sí que tenim la novetat, o com a mínim la certesa, és que ara el Sabadell, a hores d'ara, té quatre porters. Comptant el jove Carles Segura, que sempre diem el mateix, està en dinàmica de primer equip, però podria ser considerat porter del filial, però de tota manera, quatre porters, Sergi Puig, Víctor Vidal, el propi Carles Segura, com estem comentant, i des d'ahir, Adri, doncs el teu homònim, Adrià Hortolà, Adrián Hortolà, que és aquest quart porter. No enganyem a ningú, ho hem dit a les últimes hores, si donem per fet que hi haurà una sortida en aquest sentit, Adri, i que Víctor Vidal és el que té tots els números, fins al punt, per temes personals, professionals externs al futbol, que el futbolista lleidatà, tot i que nord-americà de naixement,
d'Oklahoma,
acabi fins i tot, encara que pugui sorprendre per la seva joventut, retirant-se professionalment del futbol en aquest mateix mercat d'hivern.
Deia, els que acaben quedant-se al Sabadell, però que també havien sonat en el seu dia per poder marxar, sobretot amb una figura molt focalitzada, la d'Àlex Gualda, que l'altre dia no va ser titular, però sí que va tenir molts minuts amb la lesió de Moha Keita.
Sí, que havia entrat en moltes travesses. El propi Isma Tumán també havia sortit en diferents moments. Ja semblava molt evident això, que per les necessitats que té l'equip en aquesta rereguarda i per les dificultats del mercat, semblava, o sembla, que el Gran Canari ja fa temps que està consolidat com a jugador del Sabadell. En el cas d'Àlex Gualda, pràcticament el debat s'ha mantingut, no et diré fins a última hora, però gairebé. I d'això n'hem volgut parlar, amb ell, amb el jugador bilbaí, com dius, protagonista que ho va ser a Balears, a l'estadi Balear, amb aquell gol que va donar la victòria davant el conjunt balearico, protagonista també en aquesta última jornada, després de la lesió, el cop, l'ensurt que ens va donar Moha Keita tots plegats, amb aquests minuts. Vam parlar amb Àlex Gualda, i la veritat, així d'entrada, si t'hagués de posar un titular, ara el sentiràs tu millor, i la gent, evidentment, a veure què us sembla, però o és un molt bon actor, que ho desconec, si també li va al món de la interpretació, o jo el vaig trobar, mira, a veure què et sembla, jo excessivament, fins i tot, molt, molt, molt tranquil.
Yo lo llevo bien, al final todos los mercados se habla de muchos nombres, pues como todos los mercados en todos los equipos, de gente que puede salir, gente que puede entrar, y bueno, yo llevo con naturalidad y bueno, he estado al máximo con el equipo, comprometido para lo que se me necesite, I aquí estoy y mi intención es seguir aquí.
Sobretot perquè, ara que deies el tema de Tuman, recordo que a l'Estadi Balear es va alegrar especialment, deia, és un amic, ho ha passat una mica fotut en aquestes primeres setmanes de mercat i me n'alegro per ell.
Sí, i no ha estat l'únic, eh? Parlaves allò en privat amb els futbolistes i gairebé tots et posaven o repetien el mateix discurs de dir, bé, ens n'alegrem, al final aquí tots estem en el mateix vaixell, tots ens intentem donar suport, i és veritat que Àlex Gualda, doncs, segurament més del que li hagués agradat, ha estat massa protagonista en les converses dins del propi vestidor. També li vam comentar aquesta circumstància, no? De dir, bé, tu dius que ho has passat normal o amb certa normalitat, però imaginem que el suport que t'han demostrat els teus companys en públic i en privat també hauran ajudat a portar els mals moments. Doncs aquest és Àlex Gualda.
Que tenemos un grupo muy bueno, de eso la verdad que es un 10 como equipo, tengo amigos en el vestuario, te diría que prácticamente todos, y me siento querido, me siento arropado, y bueno, yo intento también ser uno de los importantes fuera del campo, y ya te digo, aportar mi granito de arena en todos los sentidos, y bueno, y me alegro de que mis compañeros piensen así, y es con lo que me quedo, sobre todo.
I una més, a títol molt, molt, molt personal per al jugador basc, a l'espera de quin serà el seu rol dins d'aquest tram final de la temporada, en una situació que recordem, eh? També ho comentava Miqui Lladó en la conversa que vam mantenir amb ell en el moment que es va fer càrrec de l'equip com a primer entrenador, ja havia parlat, havia estat sincer amb els futbolistes, a cadascú li havia exposat doncs, les dificultats, en el cas d'Àlex Gualda, que tindria per gaudir de minuts, però que, evidentment, que si es quedava, com és el cas, com sembla evident, i que té un any més de contracte, recordem-ho, el jugador bilbaí, doncs era qüestió de que intentés lluitar per les seves oportunitats. I en això està Àlex Gualda. Sap que no serà fàcil, que ha parlat amb Miqui Lladó, però ell té molt clar què vol fer i com ho pensa fer.
No, solo he hablado con Miqui, mi entrenador, me dijo lo que pensaba y nada más. Y yo sigo luchando por estar en el equipo. Ya te digo que para jugar lo que toque, para ayudar lo que toque, ya sea desde dentro o desde fuera, y ya te digo, mi intención es seguir aquí.
Doncs Àlex Gualda, un altre dels protagonistes d'aquest dimarts, últim dia del mes de gener. De fet, l'actualitat arlequinada la podríem completar amb més noms, com per exemple el fitxatge de cara a la temporada vinent d'Altimira, que ja vam comentar llargament ahir, tant a xarxes socials com aquí a l'Hotel Suís, com sobretot després també al Tribuna Preferent, que podeu recuperar com sempre al Twitch o al YouTube d'aquesta casa. I teníem pendent una entrevista amb el màxim golejador, en Pau Víctor, la va mantenir el Sergi Garcés a Calahorra ara fa un parell de dies, parlant una miqueta de tot, d'aquestes sensacions retrobades amb el seu cinquè gol aquesta temporada.
Amb el Pau Víctor. Pau, bona tarda.
Bona tarda.
Deies ara, quina ràbia és aquesta sensació d'haver-se quedat a mig.
Sí, jo crec que hem fet mèrits per guanyar, sobretot la primera part, i els últims 10-15 minuts hem estat molt a prop de marcar el segon. Ells, bueno, una jugada desafortunada on ens han pitat penal, doncs s'han ficat amb empat i allà ens ha costat després refer-nos. No hi ha estima perdre dos punts, perquè penso que perdem dos punts, però bueno, toca aixecar cap, demà tornar als entrenaments i a pensar en Amor i Vieta, que hem de guanyar.
Algú sempre diu allò dels micropartits dintre dels partits, o dels diferents moments. Ha entrat a l'equip molt bé, després, malauradament, jo crec que l'acció de Moja, aquests 5 minuts que hem trigat a poder estabilitzar-lo, que pogués abandonar el terreny de joc, crec que aquí ens hem descol·locat, o sigui, ens hem refredat i l'equip li ha tornat a costar posar la maquinària en marxa, però clar, potser en aquell moment de rauxa ha arribat el gol i a partir d'aquí s'ha tornat a activar el Sabadell. Llàstima de la segona meitat, que us ha tornat a tenir una fase aquí on li ha costat un altre cop carburar.
Sí, penso que hem fet una de les millors primeres parts de la temporada. Una llàstima lo de Mojas, que és un jugador molt, molt important per nosaltres, i òbviament quan perds un jugador així dins del camp es nota, i després has de tornar a ficar-te dins del partit, amb Gualda, per exemple, que ha sortit i la veritat que ha fet un grandíssim partit, però un jugador com Mojas nota, i bueno, sí que és veritat que ens ha costat una mica, sobretot els primers minuts de la segona part, però bueno, em quedo en que l'equip ha competit, ha lluitat, ha tingut ocasions per marcar el segon i molt orgullós del treball que hem fet tots.
Ha tornat a marcar Pau Víctor i algú pensarà, bueno, si és el màxim golejador de l'equip, si és el jugador referència en atac, fas números de quan feia? Perquè nosaltres sí que hem fet números de quan feia ara amb la entreparada nadalenca i tota la història des del principi de desembre. No sé si s'ha fet llarga l'espera fins i tot.
Sí, la veritat que ja venia temps pensant que, hòstia, que no m'estaven entrant, no estava trobant porteria, no estava inclús ni tinguent ocasions pràcticament, molt content pel gol, César me l'ha fotut molt bé, li vull dedicar en especial a Gerard, que sé que des d'on estigui ens estarà animant durant tota la temporada, ell és part de tot això, lluitarem per ell i farem tot el que faci falta perquè estigui orgullós allà on estigui.
A preguntar-te per això, per una setmana estranya, aquests últims dies han estat especialment dolorosos, complicats segurament, però l'equip s'ha refet, no sé si amb aquest impuls, no? De dir, bé, malauradament el desenllaç i gairebé el teníem allò tots massa coll avall, podia ser molt ràpid, podia ser més lent, però teníem clar que el desenllaç havia de ser així. No sé si aquestes notícies, que en un moment són un cop, reforcen la unió. Ja sé que sona lleig, que algú pot pensar, home, una tragèdia, una desgràcia, però clar, no sé si això fa encara més grup, per dir-ho així.
Sí, va ser un pal dur, quan ens ho van comunicar va ser un dia fotut per l'equip, però bueno, hem sabut treure aquest caràcter, si no teníem suficients motius per lluitar, que els tenim perquè som el Sabadell i l'afició s'ho mereix tot, encara tenim un altre, que és donar-li alegries allà on estigui i bueno, que estigui orgullós de nosaltres.
Pregunto per aquest factor golejador, et preguntava, no? Des del principi de desembre t'has retrobat amb el gol. El que sí que hem vist és aquesta faceta, no sé, algú dirà, fins i tot excessivament generosa, de no acabar de definir les jugades, de no acabar-les i de voler ser, insisteixo, generós a l'hora de buscar aquesta passada. Hem vist aquesta acció també avui amb l'Àlex aquí en els últims minuts, l'acció també que ha acabat amb Moja al travesser. Una nova faceta, de no ser aquest punt que a vegades diuen que tenen els homes gols, de ser egoista, no és el teu paper, precisament.
No, jo no em considero un jugador egoista. A vegades em diuen que he de ser més egoista i tot, però jo penso que sóc un jugador d'equip, prefereixo assegurar el gol, com per exemple a Baleares, que podia xutar jo, però vaig veure el gol de sol, i prefereixo assegurar el gol. En aquest cas penso que no sóc egoista, a vegades potser sí que hauria de ser més, però bueno, al final l'important és l'equip, l'important és marcar gols, és sumar punts, i si ho puc fer amb assistències ho faré, si ho puc fer amb gols també.
Sí, perquè això, com se sol dir, el gol és el que cotitza car, i al final el jugador viu d'això, però bé, d'això ja en tindrem temps que diria algú que ets excessivament insultant menys jove per altres que ens ho mirem des de l'altre costat. Parlo una mica d'aquesta final de temporada, aquesta segona meitat de temporada, que gairebé l'acabem d'encetar, Pau, queda molta lliga per endavant. Com veus l'equip? Perquè hi ha oportunitats per desenganxar-se una miqueta, sembla que cada cop que se'ns posa una miqueta de cara a la història no acabem d'aprofitar-ho.
Bueno, sí que és veritat que avui teníem una oportunitat molt bona per ja poder respirar una mica més, però bueno, veig l'equip molt bé, estem molt units, estem treballant molt bé, cada cop som més sòlids en defensa, que era, penso que un punt important a millorar. En atac també cada cop ens notem millor els atacants, falta afinar segurament els últims metres, aquesta última passada, aquest últim toc, però veig l'equip molt bé, estem competint els entrenaments superbé, els partits, feia 4 partits comptant els amistós que feien porteria 0, avui perquè ens han pitat un penal, però si no, defensivament també estem treballant molt bé, i bueno, jo penso que anirem cap amunt, ho porto dient des de que va començar la temporada i ho seguiré dient fins que acabem.
Em salto una mica la cronologia i amb això ho remato. Una segona sortida consecutiva, la que tenim aquesta setmana al camp de la Morevieta. Qui ens hauria de dir que veuríem el conjunt basc en aquesta part tranquil·la, alta de la classificació? Però en aquest exemple del que és aquest grup 2, d'aquesta igualtat que hi ha aquesta lliga, suposo que aquí ningú no renuncia a res.
No, al final la Morevieta és un grandíssim equip. L'any passat estava a segona divisió. Jo el primer partit no vaig poder jugar perquè encara no era jugador del Sabadell. Tinc moltes ganes de guanyar, de tornar a sumar de 3 i de donar-li una alegria a l'afició que tant se la mereix.
I et faig l'última, ni que sigui com deia cronològicament. Estem avui dimarts, quan això sori, avui dimarts es tanca el mercat de fitxatges. Des de la tranquil·litat del Pau Víctor, de veure el que passa al costat i del que passa pel voltant, si no em dius el contrari, que no ens haguem d'espantar de res, al vestidor, com ho veu tot plegat? Perquè hi ha hagut moviments, sembla que ha d'haver-hi més moviments, això es pateix, no es pateix, es viu pels companys que marxen, pels que poden venir.
Sí, bueno, però al final això és feina de la directiva, nosaltres no ens hi fiquem, sí que podem opinar entre nosaltres d'algunes coses, però opinem per nosaltres, no ens preocupem per això, cadascú està treballant molt bé, no hi ha, bueno, penso que no hi ha ningú que vulgui marxar, tenim un grandíssim grup i qualsevol que vingui serà benvingut, mentre vingui a sumar, que això és el que fa tothom.
Que vagi bé aquesta setmana, pensant ja en aquesta visita a Urritxe, serà la primera de la història del Sabadell al camp de la Moreveta i esperem que sigui per retrobar-nos, després d'aquests dos empats consecutius, va retrobar-nos un altre cop amb la victòria, que segur que vindrà molt i molt bé. Gràcies, Pau, com sempre.
Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Doncs Pau Víctor, un jugador poc egoista, com deia en aquesta conversa. Sergi Garcés per rematar-ho, avui per cert dia de descans per la plantilla de Miquillador. Demà ja veurem si amb Cristian ja incorporat als entrenaments, amb Hortolà i vés a saber amb qui més, però demà torna de la feina amb el cap i parlant.
Sí, demà entrenament a Sant Oleguer, com dius, protagonista, i el sentirem aquí en directe a l'Hotel Suís a César Morgado. Dijous, a priori, presentació dels nous, d'Hortolà, de Cristian Herrera, i veurem si d'algú més, i ja pensant en el cap de setmana, en aquesta cita de diumenge a Urritxe davant la Societat Deportiva Morevieta, recordem, 12 del migdia, i com sempre, des de mitja hora abans, a la sintonia del Sabadell en Joc.
Us veig després al canal de Twitch a 3 de 6, eh?
Allà hi serem.
Fins ara.
Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tres quarts de dues, futbol formatiu. El juvenil B del Centre d'Esports és l'equip de moda a la Lliga Nacional. 4 partits en aquest 2023 i 4 victòries. L'última va arribar dissabte. Olímpia 3-2 contra l'Unificació en Bellvitge, en un duel que els de Conrad García van encarrilar a partir de la mitja hora de joc amb dos gols pràcticament consecutius. Aquest cop, per cert, el protagonista no va ser Iván Sánchez, sinó que se'l va endur Mario Jaspe, autor d'un doblet.
Ya le dije después del partido que le cambié el rol, pero bueno, Iván es un jugador espectacular y se han notado estos últimos partidos y bueno, para a ver si puedes seguir con este nivel hasta final de temporada y bueno, igual que él, yo y todos los demás compañeros para llegar al objetivo que queremos en común.
El segon juvenil del Sabadell s'ha enfilat ara fins la setena plaça, tot just a dos punts del Mercantil. Els de Marxa Labarder, per contra, van patir la segona derrota de tot el curs en un partit esbojarrat al Narcís Sala. El Sant Andreu es va imposar en el tram final 4-2, després que els blaugrana igualessin a la segona meitat un 2-0 en contra. Tot i això, no va poder aturar Momo. El davanter dels quatribarrats va fer un pòquer de gols. Sala parla d'aquesta circumstància.
Estàvem avisats i sabíem del potencial que tenia el Sant Andreu, no? Amb aquest jugador, ho ha demostrat jornada rere jornada, està sent molt, molt, molt regular, és un jugador molt eficaç de cara a porteria, és un jugador determinant amb espais, i bueno, no vam ser capaços de parar i així ho reflexa el marcador i que els 4 gols van ser d'ell.
El Mercantil podria haver obert un forat de 8 punts amb el tercer juvenil A en aquesta lluita per ascendir a Divisió d'Honor i ara, en canvi, amb la derrota només en té 3 de marge, precisament amb el Sant Andreu. A més, s'ha vist superat pel Nàstic Manresa. I a la màxima categoria, el juvenil A del Centre d'Esports va patir la primera derrota amb Edu San José al capdavant de l'equip. 2-1 va caure el Divisió d'Honor juvenil Arlequinat al camp del Huesca amb un gol estèril de Dani Ramírez, que retallava diferències a l'inici de la segona meitat. El central, recordem, el fill de Kiko Ramírez, creu que van mereixer un millor resultat.
Crec que no va ser del tot justa, perquè sí que és veritat que ells van ser més eficaços a les dues àrees, però nosaltres, un cop marquem el 2-1, tenim alguna ocasió més per mínim portar-nos l'empat cap a casa. Però bueno, no sempre és així i bueno, ens ha tocat perdre.
La jornada més no ha estat gens propícia perquè a banda de no poder avançar els altaragonesos a la taula, el centre d'esports s'ha vist superat pel Girona i pel Badalona i és 11è a la classificació del grup 3 amb 6 punts de marge respecte al perill. A més, els d'Edu San José han de rebre el líder, el Barcelona, la pròxima jornada. Pel que fa a la Lliga Nacional, en parlarem més a fons a finals de setmana, també hi haurà duels del juvenil B del Barça contra el del Sabadell i també un mercantil Girona B. A la segona catalana, el Tibidabo va perdre 2-0 al camp del segon del Montcada amb un gol al tram inicial i un altre a les acaballes a la Ferreria. El Sabadell Nord descansava i el partit contra el Ripollet del Can Rull, Rómulo Tronchoni, es va ajornar al minut 70 amb 1-0 favorable als arlequinats. José García Numoski, l'entrenador dels de la zona oest, admet que van haver-hi més nervis i més tensió del compte pel que estava en joc i que això no afavoreix massa la tasca dels àrbitres, si bé afirma que no van haver-hi el derrotat. Ulls greus.
Su opción fue retirarse, pitar el final y nada, pero en sí no pasó nada grave. Hay habido partidos que se ha pasado, que ha pasado muchas cosas peores, ¿no? Entonces, bueno, fueron nada, unos empujones de un jugador nuestro con uno de ellos y bueno, se empujan, viene la gente, jugadores, nadie del campo de fuera salta. Lo típico que puede pasar en un partido de lo que yo digo, que con mucha tensión y con muchas, bueno, con ganas de que queríamos ganar los dos equipos. Y bueno, y eso lo que hace es que bueno, la gente está caliente y lo típico, pero nada de ni agresiones ni nada.
De fet, ara sí, Numoski assegurava que els col·legiats no van voler complicar-se la vida i creu que la decisió d'aturar el partit respon a aquest punt d'inexperiència, la seva joventut.
En el minuto 70 por ahí hay bueno, el típico así discusión y bueno, se empuja uno con otro. Y bueno, los árbitros creo que son demasiado jóvenes, también lo tengo que decir, que creo que son jóvenes que no tienen nada que ver, ¿eh? Pero creo que les viene un poco grande y bueno, lo que hacen es no complicarse un poco la vida y bueno, a coger y quitar. Y yo lo que hubiera hecho es, si hay que sacar roja, pues saca las cuatro rojas y continúa y acabas el partido, ¿no?
De fet, els dos equips van intentar reprendre el partit després, però ja no va succeir, amb la qual cosa estan pendents de la nova data per jugar els 20 minuts que falten. Per tant, el comptador de punts segueix igual, Tibidabo 22, Can Rull 21, el Sabadell Nord 16, els de Torreromeu han jugat dos partits més que els de Numoski i un més que els de Can Uriac. El Can Rull, Rómulo Tronchoni, descansarà aquesta setmana. Diumenge a les 12, Tibidabo Olímpic Can Fatjó, el dia abans, dissabte a les 6, el Sabadell Nord visita el líder, un San Juan Atlético que no perd des de la primera jornada i que només s'ha deixat un empat des d'aleshores.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I en futbol sala tenim cita. Avui l'Escola Pia entra en escena aquesta nit a la Copa Catalunya. Els de Pedro Donoso, immersos en una situació molt perillosa a la Lliga, visiten el Sant Quirze quan faltin 5 minuts per 10:45 de la nit. Els escolapis arriben a l'eliminatòria després de perdre 4-5 contra el Calvià en Lliga i de no poder sortir així de la zona baixa de la segona B. Per contra, els quirzetencs, que militen a tercera, són segons classificats al seu grup i encadenen 4 victòries seguides. Donoso, tot i el panorama, afronta amb il·lusió la competició.
A mí no me molesta nada, yo entreno para jugar y si viene un partido, pues disfrutar del partido, ¿no? Yo creo que ahora mismo la plantilla es larga, con Mar Payés también tenemos otro cambio más, bueno, pues a disfrutar el martes y yo creo que nos puede venir bien una victoria también allí.
Escoltàvem el seu nom, Marc Pagès, qui va penjar les botes a finals de la temporada passada, es va reincorporar amb l'equip fa tot just uns dies i ja va redebutar en aquesta derrota en Lliga que comentàvem contra el Calvià. El Sergi Parc ha pogut conversar una estona amb ell després d'aquest últim partit.
Marc Pagès, què fas per aquí?
Bueno, doncs he tornat aquí a jugar amb els companys després d'aquesta primera volta. Doncs bueno, necessitaven reforços i jo estic doncs, més que content de poder ajudar l'equip i tornar a estar aquí amb el que bonament pugui.
Fa uns mesos passaves pels estudis de Ràdio Sabadell, et fèiem una entrevista i deies que al final bé, per motius personals, no? I també creies que era el moment, no? de fer un pas al costat aquí a l'Escola Pia i ara tenim aquí de tornada. Era la teva intenció tornar o com s'ha forjat tot?
Bueno, al final és el club de la meva vida i si al final, bueno, ha sigut una conversa amb el club, ells doncs, en aquest moment doncs, pensaven doncs, que podia ser bo que pogués tornar i a mi doncs, m'ha semblat bé, també et vaig comentar que tenia motius professionals que també han canviat, llavors tinc més disponibilitat i ara doncs, puc tornar a jugar aquesta segona volta.
No sé si has sigut un habitual aquí durant aquesta primera volta de la Lliga, de venir a veure els teus companys, ara companys, aquí a la pista, aquí a Can Colapi, però vaja, per poc que hagis vingut, imagino que un ho pateix més des de fora que a la pista i més veient sobretot ara les circumstàncies que per les quals passa l'equip, no?
Exactament, des de fora patia molt i realment em faltava això, no? A tornar a competir i es pateix i la veritat, bueno, no estem en el nostre millor moment, però estem entrenant bé i jo sempre que els he vingut a veure, la veritat que han jugat bé, han pressionat bé i el que ens està faltant és doncs, tenir una mica més de paciència, sobretot de cara al gol i quan anem per darrere al marcador no precipitar-nos, no? Hem de ser conscients que estem entrenant bé, que hem de tenir paciència i les coses arribaran, estic segur que aixecarem això.
Algun mal pensat, Marc, i ara parlem del partit i de la situació de l'equip, però algun mal pensat, a lo millor està pensant que el Marc Pagès ha tornat, quina casualitat, just a una setmana que sigui el derbi, que potser del que més es va penedir va ser de no poder jugar el de la primera volta i ja ha tornat per jugar el derbi de la segona.
Bueno, algun mal pensat ho va pensar i pensa bé. No, òbviament és un partit dels que m'agrada jugar, espero poder-hi participar, és un partit molt maco pels dos clubs, per la ciutat, i bueno, un derbi més, no? L'any passat no em vaig anar amb el sabor de boca perquè vaig perdre els dos derbis, espero que aquest any a veure si pot canviar la cara de la moneda.
I el que dèiem, l'equip doncs, situat en zona de descens des de fa setmanes i avui derrota 4-5 contra el Calvià. Què creus que és el que li està passant a l'equip perquè estigui passant per aquesta situació a la qual doncs, no estàvem habituats, no?
Bueno, és el que et deia, o sigui, també hi ha hagut molts canvis, hi ha molta gent jove que també ens hem d'adaptar, i és un procés, no? Són canvis de cicle, estem canviant el cicle, i el que et deia, que ens falta una mica de paciència, no precipitar-nos, confiar en nosaltres perquè estem treballant bé i les coses arribaran. Per mi la clau és la paciència, confiar en nosaltres i treballar, treballar i treballar, i amb el treball arribaran els resultats.
Marc, ben tornat i a gaudir del derbi de la setmana que ve. Moltes gràcies.
Gràcies a tu sempre.
A més de l'Escola Pia, a la Copa Catalunya tenim un altre equip de la ciutat que està viu encara a la competició, el Natació Sabadell, que ja fa uns dies va avançar ronda eliminant l'Àtico i que ja coneix rival de cara a la quarta eliminatòria. Serà el Badalonès, que es va desfer dissabte del grup Zarraona 3-2. Per tant, no tindrem derbi en aquesta següent eliminatòria de Copa. El duel tindrà lloc d'aquí a unes setmanes i mentrestant els nadadors se centren a la Lliga abans del derbi contra la Pia. D'aquest dissabte, els d'Adri Sánchez van signar un empat a un a la pista del Barceloneta. El tècnic considera que el repartiment de punts no va ser del tot injust.
Els equips que circulen molt ràpid la bola, nosaltres ens costa una miqueta, perquè la nostra defensa al final fa moltes ajudes, i quan circulen ràpid la pilota és complicat. Però sobretot la primera part ho van fer bastant bé, i va estar bastant igualat. Al final es va trencar molt el partit i podria haver caigut per qualsevol banda. I realment va ser un partit molt competit.
El club es manté sisè a la classificació, però com dèiem la setmana passada, té més a prop el descens a 4 punts que no pas la zona play-off. Insistim, el pròxim partit de Lliga del club serà dissabte al Pavelló Nord, derbi contra l'Escola Pia. I en waterpolo, els dos sèniors de l'Estalpul Natació Sabadell gairebé calquen els seus marcadors a Can Llong aquest cap de setmana. Tots dos van guanyar per seguir al capdavant de la divisió d'honor amb 13 victòries en 13 jornades. Per tant, plena per tots dos. El masculí es va imposar 20-7 al Real Canoe madrileny en un partit en què Lluc Bertran va acabar com a màxim golejador amb 4 dianes i sota pals va tenir minuts del jove Xavi Tecles. El tècnic Quim Colet, en declaracions de Televisió Sabadell Vallès, assegura que era un partit per acabar d'afinar abans de la Copa del Rei.
Aquest partit ens tenia que servir per poder, amb la setmana que ens queda per començar la Copa, doncs ens tenia que servir, diguéssim, doncs bueno, no d'entrenament perquè és un partit oficial, però sí per preparar-nos per la competició. Llavors, els objectius també, en quant a minuts dels jugadors, eren els previstos. Per tant, el guió que havíem d'alguna manera dissenyat, doncs l'hem complert. Per tant, contents, una setmana més a la Lliga, doncs jugant bé i ara esperar la Copa, no?
Recordem que l'estrena serà divendres a les 7 del vespre contra l'Itxeide. Tots els partits del Natació Sabadell es podran seguir a l'antena de Ràdio Sabadell. I pel que fa al femení, golejada també per 20-6 en el duel vallesà contra el Rubí. La màxima realitzadora va ser la boia Paula Leitón amb 4 gols. El tècnic David Palmà ja pensa en el febrer, diu infernal, que tenen per davant.
Victòria positiva. Ja sabem que la nostra obligació aquí als partits de casa és sumar punts i era un moment important perquè ara la setmana que ve comença el febrer infernal, com nosaltres diem. Tenim aquí Mataró Lliga, setmana següent ve la Roma, el partit d'anada de quarts, la següent Copa de la Reina i la següent la tornada, no? És, era important agafar un bon feeling abans de, dels moments importants que ens arriben.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do al calendari. El primer compromís d'aquest febrer infernal serà l'Astralpool Mataró de Lliga dissabte a 6:45 al Finet Work Aquàtics, just després de les semifinals de la Copa del Rei. I encara sense sortir de l'aigua, un últim apunt, bon paper de Sergio De Celis a l'Euromid de Luxemburg, que es va celebrar des del passat divendres i fins diumenge. El nadador mallorquí del Club Natació Sabadell es va penjar el bronze a la seva prova predilecta, els 100 lliures, i a més va nedar també dues finals A més, els 50 lliures, on va ser quart, medalla de xocolata, acostumen a dir quan et quedes a les portes del podi, i també va signar una meritòria setena posició, els 50 pavellona. La seva participació es va completar amb una novena plaça als 200 lliures, guanyant la final B, i un dotzè lloc als 400 estils. De Celis va estar acompanyat a Luxemburg pel tècnic del club, José Antonio del Castillo Casti. No em faré més pesat amb el tic-tac, tic-tac de l'inici de programa, però vaja, que continuen corrent els minuts, els segons, i avui, dia 31 de gener, ens han de deixar, qui sap si més notícies encara, aquest últim dia de mercat. Demà, en tot cas, aquí a l'Hotel Suís, recordeu, avui a 5:45 teniu cita al canal de Twitch, però demà repassarem tot el que hagi succeït ja a posteriori. També pensarem en la Morevieta, amb un jugador que coneix de sobres aquella casa, acaba de rescindir avui amb l'equip biscaí, com és Xíquer, i a més de tot això i del dia de tornada al Sabadell, la roda de premsa de César Morgado, tindrem rugbi al post de la Copa Catalunya de Futbol Sala amb el partit d'avui a Sant Quirze de la Pia, vòlei o tenis taula. Ara marxem ràpidament enviant-vos una abraçada des de l'altra banda de vidre, el control de so del Toni González, i deixant-vos en bones mans la Núria García, els companys d'informatius i el Notícies Migdia. Podeu recuperar el programa al podcast de l'emissora a Ràdio Sabadell.fm. Que vagi bé el dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.